Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. En clau econòmica, el nombre de pernoctacions que es van registrar en hotels de Catalunya al setembre passat es van enfilar fins als 6.663.615 nits contractades, el 3,31% més que al setembre de l'any passat, per sobre del 2,2% d'augment de l'estat espanyol i una xifra que suposa assolir un nou rècord d'activitat per part dels hotels catalans. Aquestes xifres de pernoctacions, registrades després dels atemptats jihadistes del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, han estat impulsades tant per un bon comportament dels turistes residents a l'estat espanyol com per part dels estrangers, que en els dos casos han obtingut xifres mai vistes en un mes de setembre en la sèrie de l'Institut d'Estadística Espanyol. I encara afegirem en clau social que la plataforma Universitats per la República ha convocat una vaga d'estudiants aquest dijous 26 d'octubre en contra de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola anunciat aquest dissabte pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i que consideren que significarà la supressió del govern. La mobilització servirà per exigir també la llibertat immediata de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que consideren que han liderat mobilitzacions sobiranistes sempre pacífiques dels darrers anys. Des d'Universitats per la República es considera que, amb el seu empresonament, l'estat espanyol ha perdut tot tipus de caràcter democràtic i ha passat a ser totalment autoritari. Encara afegirem en clau política que Pere Regull, alcalde de Vilafranca, ha refermat el pacte de govern amb el PSC que tenen al consistori, ja que considera que està sent positiu per la vila. Regull ha explicat que el seu posicionament respecte a la proposta que fa uns dies feia Esquerra Republicana a Vilafranca demanant un trencament pel pacte del govern entre el PDeCAT i el PSC davant de la situació política que viu actualment el país. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler, explica'ns.
Regull entén l'oferiment d'Esquerra, però assenyala que cal tenir present que els republicans governen a diversos municipis conjuntament amb el PSC i cap d'ells ha trencat el pacte. Així doncs, Regull considera que la demanda d'Esquerra a Vilafranca no té gaire sentit i més encara defensant que cal que els ens locals treballin en l'òptica de política municipal. Regull explica que a Vilafranca el pacte amb els socialistes funciona i que els líders locals de socialistes han mostrat també el seu rebuig a l'entès i l'empresonament, per exemple, de Cuixart i Sánchez.
S'ha de dir que el Partit Socialista de Vilafranca, els seus representants, han vingut al costat meu a les concentracions en contra d'aquestes detencions. L'altre dia mateix, després de la detenció injustificada i vergonyosa de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, el representant del Partit Socialista estava al costat meu.
No obstant això, Pere Regull reconeix també que en els propers dies la situació política podria canviar i, per exemple, un vistiplau del PSC a la detenció del president de la Generalitat trencaria el pacte.
En infraestructures, a Cambrils ja han començat les restriccions al trànsit per l'enderrocament del pont de la Riera d'Arforja de l'antiga Nacional 340. Ampliem-ho, companys de la Nova Ràdio, David Fernández.
Bon dia. La demolició del pont de l'antiga Nacional 340 a Cambrils, que ara comença, durarà un mes, encara que tot el projecte no estarà llest fins abans de l'estiu vinent, ja que a banda de l'enderroc també s'urbanitzarà l'avinguda Baix Camp i es construirà un nou pont més baix i més integrat. El regidor d'Obra Pública de Cambrils, Antonio Laguna, ha explicat a la xarxa les afectacions al trànsit més immediates.
I s'anirà tallant d'acord a la necessitat que pugui tindre l'obra. Per exemple, què tallarem ara? Pues ara tallaran el que és el passeig de la Salle, el que comprèn entre el passeig de la Salle fins a arribar pràcticament a Santa Joaquina Vedruna, el pont que tenim a los semàfors. Llavors, tant vianants com a vehicles s'hauran d'adaptar.
L'Ajuntament de Cambrils es mostra satisfet perquè les obres avancen a bon ritme, cosa que els fa pensar que potser per Setmana Santa ja pugui estar tot el projecte enllestit.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diumenge 29 d'octubre, l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, de funambulistes. Música, teatre i dansa, de funambulistes, un espectacle innovador i únic al món. Un impactant ventall de disciplines artístiques, creant una fusió acrobàtica gairebé màgica, que atrapa l'espectador des de l'inici, emocionant i divertint a tots els públics. Diumenge 29 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I comencem. Comencem setmana, aquesta setmana del 23 de aquest mes d'octubre, és a dir, del 23 al 29 d'octubre. Una setmana ja arribant a l'última completa d'aquest mes d'octubre, arribant ja al punt i final aviat d'aquest mes número 10 del calendari, per ja començar el mes de novembre, el penúltim mes de l'any. I que el temps encara podem dir que no s'adapta a la situació, al temps que estem vivint. Bé, aviam, ja ens expliquem molt bé, perquè si no m'aliaria molt. Que el temps, la temperatura, no s'adapta al temps que tocaria, no? Estem en temps de tardor, suposo que ja hauria de ser aquella època que estigués fent fred, però sembla que la cosa no va encara per aquí. Veurem després que ens explica en Sergi Corral sobre la situació meteorològica, com està, si ha de venir aquest fred, si ha de continuar aquest temps de primavera, perquè tot això, vulguis o no, et despista un xic. Però bé, no és pas el primer que passa, ja quasi podem dir que hi estem acostumats. Molt bé, doncs comencem Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, responent, com dèiem, aquest dilluns. Comencem setmana, espero que tothom estigui bé, que hagi passat bon cap de setmana. I bé, alguns avui és dia festiu, també això s'ha de dir. Avui aprofiten el seu... Avui del dilluns en fan diumenge, sobretot els que van treballar ahir. I altres, avui és el dia de Sant Tornem-hi i començar, doncs, una setmana laboral. Molt bé, i si ens hi volen acompanyar, si ens volen fer companyia, tenim tota una sèrie de temes perquè passin una molt bona estona entre nosaltres. Bé, i què tenim? Doncs bé, primer començarem pel temps. Pel temps, des del bloc d'en Sergi Corral, ens explicarà com està el dia d'avui i què ens espera també per al dia de demà. També tindrem aquell moment perquè des de la xarxa, els companys de Matins en Xarxa, els que porten l'informatiu, com són l'Helena Puigduet, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo, ens facin el resum de premsa, perquè hi ha gent que encara avui no... hores encara no hagi anat a comprar el diari. També felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari, parlarem d'una notícia que ha passat el dia com avui i no hi faltarà el refrany del dia. Avui és el dia que ens anem de consulta amb el nostre doctor productes, amb el cuiner Jordi Jaques, aquesta secció conduïda per l'Abel Font, i avui ens parlaran de cloïsses. I tot això, i acompanyat de música, la que sempre tenim nosaltres, la gran reserva de música de la bona, esperem doncs que passin una molt bona estona en aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Des d'ara fins al punt de les 12. I avui el conductor de la segona hora serà l'Abel Font, que després també ens explicarà l'abans de l'informatiu. També tindrem temps per al concurs i per el sumari de tot el que conformarà aquesta segona hora també de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Bé, i avui canviarem l'ordre. Avui primer passarem per al quiosc abans d'anar a la casa del meteoròleg. I des de la xarxa ens expliquen si hem d'anar a buscar avui el diari, què és el que ens hi podem trobar?
Anem als diaris, com cada matí, cop d'ull a les principals portades de les publicacions que avui són al quiosc, cop d'ull a les principals portades de la premsa generalista, explicades ja, les de la premsa local i comarcal, com cada matí amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Cop d'ull a la primera pàgina del diari Ara, per començar, que parla, atenció, de la possibilitat d'eleccions generals i autonòmiques al mateix temps.
Rajoy no descarta comicis simultanis per avalar la seva política de mà dura. El president espanyol podria tenir la temptació de fer coincidir totes dues eleccions, conscient que la dinàmica de vot a les eleccions generals podria restar suport als independentistes en les eleccions catalanes. La fotografia és per als 40 anys del retorn del president Tarradellas. L'Ara recorda que l'autogovern es va instaurar abans que la Constitució.
Un titular en portada de l'Ara també sobre l'impacte del procés i en el turisme.
El sector rebaixa l'alarmisme, asseguren que la caiguda de reserves és inferior al que diu Excel Tour des de Madrid, que havia situat el descens en el 20%. Des del Gremi d'Hotelers de Barcelona, però, admeten que s'han estancat les reserves, però diuen que no hi ha hagut cancel·lacions.
Segona portada de la premsa generalista, la del periòdico que publica el baròmetre de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública sobre la intenció de vot.
L'enquesta que es va fer abans que Rajoy anunciés el seu cop de destral a l'autogovern explica que l'independentisme venç, però no creix passat l'1 d'octubre. Esquerra Republicana obtindria entre 43 i 44 escons, el PDeCAT entre 18 i 19 i la CUP entre 9 i 10, amb la qual cosa les forces independentistes obtindrien majoria absoluta.
Canviem de portada, portada de La Vanguardia. Aquí llegim que dues de cada tres empreses que deixen Catalunya se'n van a Madrid.
52 empreses que han fet públic el seu trasllat, 33 han anat a la capital d'Espanya. L'atracció com a centre de poder i la bona connexió amb Barcelona a través del tren i també de l'avió són les principals raons que ho expliquen.
La fotografia d'aquest diari, però de portada, és en clau internacional.
Sí, mostra cinc expresidents dels Estats Units en una gala celebrada a Texas per recaptar fons per als damnificats pels recents huracans.
I acabem el repàs amb el Punt Avui, que destaca en portada el rebuig municipal a l'aplicació de l'article 155.
L'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis demanen als consistoris que expressin en sessions plenàries aquesta oposició i el suport també a la declaració d'independència. La fotografia de portada del Punt Avui és per a la manifestació d'ahir a Madrid en solidaritat amb Catalunya.
Bé, doncs aquest era el resum de premsa que ens feien els companys de l'edició de l'informatiu del matí a la xarxa, l'Anna Pujueta, l'Oriol Pujador i la Taís Trujillo. Aquest resum de premsa que avui ha estat la primera secció. Ara sí que tenim ja a punt el que és la segona. Aquell moment de parlar del temps. Temps per la meteo. I comencem per els valors, actuals a l'escala. Temperatura, humitat... Bé, la temperatura actual ens marca 16 graus amb 8. Anem seguint aquesta mitjana, tot i que un dia s'ha enfilat un xic més, però a aquesta hora sempre, més o menys, ens marquen aquests 16, 17, una vegada 18, 19, però no arribem als 20. La humitat... baixeta, 58%. Hem tingut uns dies amb una humitat, sobretot la setmana passada, una humitat bastant alta. Avui, doncs, aquesta que podem dir que la tenim a la franja mitja, 58%. I en quant al temps, doncs bé, en Sergi Corral ens diu que hem començat el dia amb un cel variable, amb el pas de núvols alts i també alguna nuvolada. I ara, que al migdia... ha quedat el cel serè i un panorama molt assolellat, amb un ambient encara fresc. El vent ha començat amb tramuntana moderada de força 3 a 5, que ha anat baixant a tramuntaneta fins ara al migdia, que començarà a desaparèixer i quedar variable a la tarda. A la nit tornarà a entrar tramuntana de força 2-3 i la mar, maró fins a migdia amb marjol a la tarda i tràgol de gregal d'un metre d'alçada. Això per avui. Passem ja a demà. Demà doncs, tindrem un cel serè tot el dia, només amb l'arribada d'algunes franges de núvols alts al vespre i la nit, ambient fred de matinada i matí, però més temperat al centre del dia, i el vent lleuger mestralet de matinada, calmant a primera hora del matí. Es mantindran les calmes fins a primera hora de la tarda, quan girarà a garbí molt fluix, l'estat de la mar arrissada tot el dia. I la temperatura de l'aigua del mar, aquesta, la temperatura que podem dir que ja se va adaptant, doncs ens marca 17 graus en 9, és a dir, uns 18 graus. El mar sí que ja, mica en mica, es va adaptant el que és el temps que, que toca, el temps de tardor, que és el les temperatures encara són molt i molt agradables. I, de fet, portem uns anys que ens ha passat això, no? Doncs que l'estiu o temperatures, no podien dir ben bé d'estiu, sinó aquestes temperatures més de primavera, s'han allargat fins quasi al mes de novembre. Perfecte, doncs això és el que ens diu en Sergi, que ja l'escoltarem també amb aquesta informació més ampliada a l'apartat de la meteo, l'informatiu. Ara, el que sí que fem és felicitar tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Ja tenim tots els elements a punt per secció i comencem per el santoral. El santoral, doncs, avui, dia 23, ens diu Sant Joan de Campistrano, Sant Severí, Sant Servant i Sant Germà. Doncs bé, què els hem de dir? Felicitats, felicitats a tots els que celebren avui el seu sant. A la vegada, doncs, que també felicitem els que celebren el seu aniversari. Que passeu un molt bon dia, tots els que ens esteu escoltant, i avui feu anys, doncs, que tingueu un molt bon dia. I si ens esteu fent companyia, doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies per escollir la nostra opció des del 107.6, radioescala.cat, o també des de l'aplicació TuneIn dels mòbils, de la telefonia mòbil. Bé, doncs heu de saber que avui també és l'aniversari, el cumple, com sol dir popularment, el cumple, de l'actor Ryan Reynolds, que en fa 41, de Edson Arantes do Nascimento, exacte, que és Pelé, que fa 77 anys. I també un altre esportista, Antoni Zubizarreta, que en fa 56. Que a la vegada deixin afegir un bon amic i company, el component del grup Peix Fregit, Jordi Tormo, que avui fa 53 anys. Jordi, moltes i moltes felicitats. Bé, i notícies, què passava tal dia com avui? Una notícia també d'actualitat, perquè ara fa un any ha passat el mateix que va passar aquest passat cap de setmana, sempre incloent el divendres, i que avui se'n farà ressò també els informatius, és de la donació de sang. Divendres a la tarda es va celebrar una nova donació de sang a l'Escala. Els números han millorat respecte a l'estiu, però encara caldria que hi hagués més participació, a destacar l'increment de joves. Doncs bé, avui també se'n farà ressò l'informatiu i se'n farà balanç de tal com va anar aquesta última donació d'aquest any 2017. I els deixo amb el refrany que ens diu: entre caixes i bancs, tots són entrebancs. Actual, actual, aquest refrany, actual. N'hi ha alguns dels que no passen mai, no? Alguns que sí que diuen, bueno, això ha quedat xic antiquat aquest refrany, però n'hi ha altres que són de l'actualitat recent. Bé, doncs continuem, 11 i 20 minuts, tot això ho maridem amb música, aquesta que tenim de La Bona, i ens anem amb un grup que es va formar per anar amb un concurs de televisió de Can Coral, com és Increscendo, per acabar doncs, guanyant aquest festival i aquest concurs, no era un festival, sinó un concurs, i també doncs, van enregistrar un treball discogràfic. Escoltem aquesta versió que em fan del tema de Lluís Llach, Que tinguem sort, Increscendo.
Vull que el dia sigui net i clar. Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant. Que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat. Si em dius et vull, que el sol faci el dia més llarg, i així robar temps al temps un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va
la versió que feien els Increscendo d'aquest tema de Lluís Llach, Que tinguem sort. 11 i 23 minuts, i el dilluns sempre és el dia de l'1x1, aquesta secció que ens porta la Montse Hidalgo, que entrevista un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca o objectius personals o col·lectius. I avui la protagonista és Maria Sempere, impulsora del projecte editorial Les Hores, la nova editorial que publica només títols en català. L'escoltem? Doncs som-hi.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Lectora apassionada, aquesta dona, nascuda fa 45 anys a Barcelona, no va pensar a dedicar-s'hi professionalment al món de la literatura. Es va llicenciar en Ciències Polítiques i Sociologia i després va ampliar els estudis amb un màster en gestió d'empreses a una escola de negocis. La seva carrera es va encaminar a la consultoria i a la millora de la satisfacció dels clients, però ha decidit fer un tomb i posar en marxa l'editorial Les Hores, que publica només en català i que vol tenir un segell propi i personal. Maria Sempere, moltes gràcies per compartir la seva experiència amb nosaltres. Benvinguda.
Moltes gràcies, gràcies per convidar-me.
No és la primera persona que fa un canvi d'orientació professional. No sé si dir-li que és radical, però la seva darrera empresa era Vueling. Abans havia estat a la consultora Accenture, no es pot dir que treballava ni molt menys en precari.
No, no, en absolut. És a dir, el que em motiva al canvi professional és més la meva passió per als llibres i les ganes, bueno, de dedicar-me a alguna tasca que tingués més a veure amb les meves passions. A mi sempre m'ha agradat molt la lectura i el llegir, però en el seu moment, com bé has comentat, no em vaig plantejar dedicar-me professionalment a res relacionat amb el món de la literatura, però ha estat una passió que sempre m'ha acompanyat al llarg de tots aquests anys i va arribar un moment, com tu comentes, vaig estar fa un any i mig que vaig decidir deixar de treballar a l'aerolínia, portava allà treballant 9 anys com a directora de l'àrea de clients, és a dir, com pots imaginar, la part més apassionant de la companyia, i doncs allà les activitats vaig aprendre molt professionalment, va ser un gran creixement personal, però també va ser una feina molt intensa. Aleshores va haver un moment, després d'aquests 9 anys, que vaig pensar doncs, que ja havia acabat un cicle i que tenia ganes de fer un canvi, no? Llavors és quan vaig aturar-me a reflexionar a veure què és allò que volia fer. No?
No va fugir agobiada pels problemes que hi ha a les aerolínies, en el cas a la que treballava vostè? No va ser el cas,
bueno,
no?
Es podia suportar bé. Justament, bueno, jo vaig marxar fa un any i mig, o sigui, en un moment, bueno, que l'empresa ja estava bastant consolidada, bueno, i és, bueno, aquest últim salt de creixement que ha fet en aquests darrers 2 anys, no? Que també s'ha consolidat, ha fet una mica reorganitzat internament la seva manera de funcionar, no? I bueno, tots confiem que aquest estiu realment, doncs, bueno, el servei que proporcioni els clients sigui l'òptim i el que tots desitgem, no?
Convertir-se en editora, quan estem veient com moltes editorials pleguen. Agosarat, arriscat...
Bueno, una mica agosarat. Jo dic, no, que la professió d'editors, pel que he après durant tot aquest temps, és una professió de valents agosarats, no? Certament el mercat va patir una greu davallada l'any 2008, tant per la crisi econòmica com també per l'explosió del món digital, però realment des del 2014, que es va aturar aquesta davallada, i fins avui hi han hagut creixements continuats al voltant del 3% cada any. És a dir, que sembla que s'alvira una certa esperança dintre d'aquest sector, no? En tot aquest període, i sobretot en aquest període més dur dels darrers 5-7 anys, diferents editorials petites, independents, amb una estructura diferent i amb un punt de vista, amb unes propostes més originals i més diferenciades del que seria doncs, la literatura d'un sector més ampli, realment han consolidat la seva posició en el mercat. No? És a dir, és possible, no? Hi ha espai encara per aquest tipus de literatura, hi ha lectors que esperen propostes més originals i trencadores, no? que ens ajudin a reflexionar, no?, sobre la realitat. Pensem que aquí és nosaltres també volem tenir cabuda tot i ser, tal com comentes tu, bueno, un pas agosarat, certament.
Com neix aquest projecte? Què voleu aconseguir amb les hores?
Nosaltres, aleshores, el que voldríem fer és ocupar un espai, ens semblava que en l'àmbit de la literatura que nosaltres volem publicar, que és de caràcter intimista, que reflexioni sobre el temps, la vida, les relacions, no? Els temes eterns, al final, no són temes nous, no? I hi ha moltes editorials que publiquen llibres relacionats amb aquesta temàtica, òbviament, perquè són molt transversals, però pensàvem que no hi havia cap editorial clarament posicionada en aquest àmbit, no? D'altres editorials publiquen, a més, sobre d'altres temes, i pensàvem que hi havia un espai per poder posar-nos allà. És a dir, quan un lector desitgi llegir algun llibre d'aquestes temàtiques, demani per les hores. No? D'aquí també una mica el nom que hem triat.
No és casual.
No és casual.
No és el temps que van trigar a posar en marxa el projecte, sinó que respon a què?
Les hores respon una mica al tipus de literatura, reflecteix molt bé el tipus de literatura que volem publicar. Les hores és un llibre de Michael Cunningham que va guanyar el 1999 el Premi Pulitzer per al llibre Les Hores, que estava inspirada en la vida de Virginia Woolf i el llibre de la senyora Dalloway. Aquest llibre reflexa una mica una reflexió sobre diferents dones amb diferents problemàtiques, però al final que es plantegen què fan al món, què estem fent aquí, cap a on anem. D'aquest llibre després se'n va fer una pel·lícula que és mundial.
Amb la Nicole Kidman.
Exacte, que és molt coneguda. És a la que tothom, una mica, bueno, quan sent el nom de Les Hores, aboca, no?, aquest llibre o aquesta pel·lícula, i és el que nosaltres volem, no?, al final ser associats amb aquesta tipologia de literatura, no? També, per una altra banda, ens agrada associar-nos a Les Hores, de Josep Pla, que al final, a partir d'esdeveniments quotidians, de la vida quotidiana, doncs ens va explicant diferents dates, no?, del nostre calendari, no? I aleshores també una mica, doncs, és això, a partir de la quotidianitat, el dia a dia, no? Són tots els temes sobre els que ens agradaria explicar històries, no?, i parlar, i tot això sempre amb un punt també de modernitat, no? Avui en dia, realment, hi ha molts temes actuals que tenen a veure amb les relacions, amb les dinàmiques, amb els rols, doncs, bueno, que pensem que han de poder ser llegits, qüestionats, i que ens donin peu a seguir reflexionant, no?, sobre tots aquests temes.
I tot això en català, només?
Sí, nosaltres volíem publicar en llengua catalana només, ¿vale? Primer perquè és la nostra llengua i ens semblava allò natural publicar en la nostra pròpia llengua, tot i ser un doble repte. O sigui, un primer repte és fer una editorial i el segon és fer-la en català, donat que, bueno, actualment hi ha un 65% dels adults llegeixen i d'aquest 65% només un 27% ho fa en català. És a dir, que és un doble repte fer un català, però si pensàvem que per nosaltres és natural, pensem que hi ha molts autors internacionals que haurien de poder ser llegits en llengua catalana per la seva qualitat i que de vegades s'havien d'anar a buscar només en llengua castellana o inclús ni ho estan. Les nostres dues propostes no estan tampoc publicades en llengua castellana. No?
Comenti'm les seves dues propostes. Amb què s'han estrenat? Perquè són dos llibres. Han triat autors del nord.
Les nostres dues primeres propostes reflecteixen una mica el que et comentava abans. No? Per una banda tenim La vida a qualsevol preu, de l'autora sueca Kristina Sandberg, que tracta sobre la vida d'una mestressa de casa dels anys 50 a Suècia. És la tercera part d'una trilogia, són llibres totalment independents. Nosaltres hem publicat la tercera part i nosaltres seguim la història d'aquesta dona, que és una mestressa de casa, com dic, que té un marit, que és industrial, que té problemes amb l'alcohol i dos fills adolescents que estan trobant també el seu lloc en aquest món, no? Fent-se grans, no? Nosaltres anem del costat de la Mai, de la protagonista, i entrem en el seu món interior. L'autora realment ens explica què fa aquesta dona, que aquesta dona es dedica doncs, al que feien les mestresses de casa, a cuinar, netejar, cuidar la família, vale? I la seguim al costat d'ella. No? Però fa amb una prosa i amb una habilitat tal que realment t'enganxen 600 pàgines, no?, amb aquesta temàtica, quan a priori sembla que no sembla com a molt trepidant el tema, no? Però realment aconsegueix apropar-te a la realitat de moltes dones, no?, moltes àvies que tots hem tingut, doncs, que van viure sense tenir visibilitat, no?, que van viure de portes endins. No? Una mica l'autora diu que amb aquest llibre vol fer-los un homenatge i donar-los aquesta visibilitat que no van tenir. No? Nosaltres també, des d'aleshores, i aquí animo als que ens estan escoltant, si volen contribuir en aquest projecte, hem fet també a Twitter i a Facebook una campanya que titulem Orgull d'àvia i que volem també contribuir, no?, fer la nostra peça i per donar aquesta visibilitat també a moltes dones àvies que hem tingut tots i que no van tenir aquesta visibilitat. A la nostra pàgina web, si podeu entrar, podreu veure doncs, bueno, les fotografies que hem anat rebent fins ara i, bueno, i volem seguir-ne penjant, no?, per fer el nostre petit homenatge també doncs, a aquestes dones que semblava que la seva vida no era rellevant, no?, però que al final són les que ens han precedit i són les que ens han portat avui a poder veure avui aquí. No?
I l'altra proposta, Història d'un matrimoni.
Aquest és un llibre de Geir Gulliksen, ell és un editor i escriptor noruec. Aquest llibre és un llibre actual, tracta de la història d'un matrimoni un cop aquest matrimoni s'ha acabat, però és una història d'amor moderna que defineixen els crítics. No? Al final aquí el que veiem és una parella que ells pensaven que el seu amor sempre seria sòlid i duraria per sempre, i aleshores en aquesta mesura tenen una relació oberta, ells es permetrien, com, amb un concepte de viure la vida, que cadascú pogués tenir altres relacions, però això sempre és un pla totalment teòric, no? Perquè ells estan segurs que el seu amor perdurarà. Però aleshores arriba un moment que entra una tercera persona a la parella i aquest amor s'acaba. Això se sap a la primera pàgina, així que no he fet cap spoiler. Però llavors aquest llibre ens explica la reflexió que fa el marit, no?, sobre què és el que els ha succeït i reflexiona al voltant de l'amor, no?, de l'amor, de la dependència, de la llibertat. No? I, bueno, i és molt interessant. Aquest llibre també incorpora, pensem, un punt de vista molt original i que és molts crítics han valorat això d'aquest autor, que és que així com veiem com evoluciona la relació de parella, veiem també com evoluciona la seva relació íntima sexual. ¿Vale? És a dir, hi ha molts llibres, no?, i molts llibres d'amor que sembla que el sexe no existeixi, o n'hi ha d'altres que són totalment enfocats, no?, eròtics, anem a dir-ho. No? Doncs aquest autor troba el punt just per explicar-te que sabem tots, no?, que les relacions sexuals són molt importants a una parella, no?, són molt rellevants, llavors ell no ho obvia i ho integra molt perfectament dintre de l'obra. No és per res central, aquestes escenes són part de l'argument, no són centrals en el llibre, però realment doncs, bueno, et mostren perfectament com evoluciona aquesta parella en tots els àmbits. No?
El millor moment del dia és quan?
Doncs quan em desperto pel dematí i desperto les meves filles rascant-los l'esquena.
El seu plat favorit?
Arròs al forn, que feia la meva àvia, per cert.
Un lloc per perdre's?
A Menorca.
Què li esborra el somriure?
La injustícia.
Com li agradaria ser recordada?
M'agradaria més que recordessin els autors que publiquem, o sigui, que recordessin els llibres que m'ha portat. Preferiria que els recordessin a ells que no pas a mi.
Sisplau, comparteixi una cançó amb tots nosaltres.
M'agrada molt la Amy Winehouse, per exemple.
Maria Sampere, moltíssimes gràcies, molta sort amb aquest projecte.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era la Maria Sempere, entrevistada per Montse Hidalgo, que ens ha explicat aquest projecte d'editorial Les Hores, que només publica títols en català. I per acabar, una cançó de l'Amy Winehouse. Recordat aquesta cantant que tingué tot un èxit, però la seva vida va ser molt i molt complicada. Bé, 11:39 minuts i, si els hi sembla, és aquell moment que ens anem a la consulta. Cada dilluns és el dia que passem per la consulta del doctor Productes, del nostre cuiner Jordi Jaques, que ens ensenya a cuinar un menú assequible i saludable en tots els sentits, tant pel que fa al temps que hauríem d'esmerçar com la despesa que suposa. Un menú pensat pels que treballen amb un primer plat, un segon i postres. Una secció que ens porta a Belfont. Avui el tema que ens parlaran és de cloïsses.
Continguts en xarxa.
La Doctor, doctor, què em passa que no sé què menjar? No hi ha altra solució que acudir a la consulta al doctor Productes, que elaborem cada setmana i ho servim amb safata de plata cada setmana en aquest espai radiofònic. Doctor Productes és una producció de Ràdio L'Escala per a les emissores de la xarxa, amb qui us parla Abel Font i davant meu el doctor Productes, que no és altre que Jordi Jaques, cuiner i responsable del restaurant El Molí de l'Escala. Doctor, sigueu molt benvingut a la ràdio.
Hola, molt bones i un plaer poder tenir la meva consulta oberta a vosaltres.
Es diu de les cloïsses, que és el nom amb què comunament es coneix diversos moluscos bivalves que viuen enterrats en sorres o fangs de les ribes dels rius i oceans. La seva closca està formada per dues valves iguals, unides per un lligament que possibilita la seva obertura i tancament. La cloïssa o cloïsses s'enterren aproximadament entre 5 i 30 centímetres de la superfície i suporten temperatures d'entre 5 i 35 graus. Suporten la baixa mar i els canvis de salinitat. S'alimenten de petits éssers vius mitjançant la filtració d'aigua. Els sexes solen estar separats i la seva fecundació és externa. Valguin aquestes paraules com a introducció del programa d'avui. Sempre és la definició més de caire científic del producte que protagonitza el programa. Avui no és altra que les cloïsses, que n'hi ha de diverses espècies. No totes són bones iguals, no totes són recomanables iguals per a la cuina, que seria l'objectiu d'aquest programa, no, Jordi?
Bé, sí, de cloïsses en trobarem de moltes espècies i fins i tot podríem arribar a parlar de varietats de bivalves fins i tot similars, com podria ser l'escopinya o la tallarina, no, en aquest cas. Però nosaltres ens centrarem, per mi, la que és el producte, la que és interessant, la que és la que treballem, la que coneixem, que és la cloïssa llimac, vale? Que és la Venerupis pollacis. És una espècie que ve de Galícia, és la que a nosaltres ens donarà aquell punt iodat que realment ens interessa. Trobarem diversos calibres, diversos tamanys, però realment és la que té una textura, un gust i una intensitat que és la que realment ens dona joc a la sèrie de plats que us parlarem, i sobretot quan volem fer les cloïsses de forma molt i molt senzilla és la que realment disfrutarem. Per altra banda, hi ha altres espècies com és la cloïssa japonesa, que són com unes boles que fins i tot en bona part d'elles s'estan cultivant a mars tancats, fins i tot al Vietnam. Per altra banda, la cloïssa gegant, que en diu també la cloïssa vermella, no?, que es fa més a, o la portuguesa, no?, que es fa més a mars, que d'alguna manera no ens aportaran tant aquest sabor que per una banda estem buscant.
Abans d'entrar en els sabors i les receptes, una constant d'aquesta temporada del Doctor Productes és les característiques nutricionals, perquè a banda de ser bons, els productes ens han d'aportar alguna cosa positiva pel nostre organisme. En aquest cas, les cloïsses, per què són interessants o són importants nutricionalment parlant?
Sobretot lo important és saber el que ens porten i en cada moment que els hem de consumir per poder tenir sobretot una dieta molt compensada. En el cas de la cloïssa ens pot arribar a variar segons com la coguem. Fixa't bé que són productes una mica com l'ostra, com quasi tots els bivalves, que coccions en excés o coccions que hi barregem productes no tan sants, com podria ser, per exemple, fer una reducció de vi, no? Per exemple, quan cous unes cloïsses, doncs poden alterar aquests continguts que tinguin. En aquest cas té molt de ferro, molta proteïna, fibra i potassi, vale? I les vitamines les té pràcticament totes, amb més o menys quantitat, però té un alt contingut vitamínic. I són molt i molt bones per l'anèmia.
Va, doncs aquí tenim la recomanació. Aquestes són les seves propietats i aquests són els seus avantatges. Posem-nos als fogons. Les cloïsses, molt sovint les associem a actor secundari d'un plat.
Sí, bueno, depèn. Sí que és veritat que poden arribar a ser més acompanyaments, eh? En el clàssic suquet que aquí dius unes cloïsses, o en una sarsuela, o fins i tot en un arròs, no?
Avui, però, les volem de protagonistes.
Avui els atindrem 100% de protagonistes. A mi, la manera que m'encanta de menjar-me les cloïsses, si són ben vives i ben bones, és vives, pràcticament. Doncs, amb una puntilla, trencar-li... hi ha dos punts que aguanta una closca amb l'altra, doncs simplement li talles aquells dos punts i l'animal queda completament viu. I doncs allò amb una miqueta de pebre amb un puntet de tabasco, per exemple.
Un puntet de llimona, si vols.
I unes gotetes de llimona, o qualsevol tipus de cítric, eh? Vull dir, ratllant-hi una miqueta de
sí,
pell de...
Sí, que les fas contraure,
de pell
no?
De pomelo, sí. Per mi és una cosa sensacional, vale? Em recorda molt doncs, quan menjo ostres, productes molt llodats que donen molta intensitat de mar i són molt agraïts. I fixa't bé que ara us plantejaré un plat que aguanta molt aquesta essència, vale? I això és una tècnica que als anys, a principis dels 90, va aplicar el Bulli, és una tècnica ara que s'ha fet molt recurrent, vale? Però s'aplica a molts altres. Vivalt, al musclo també se li aplica, a la navalla també se li aplica, que en aquest cas en direm cloïsses vives al seu propi aroma, vale? I és algú molt senzill. Després aquest plat ho arrodonirem amb una amanideta que serà d'alls tendre i morro i orella, vale? Però és molt, molt senzill. Bàsicament el que farem serà aquestes cloïsses els ficarem al foc sense aigua i deixarem que s'obrin re, però pràcticament re. El moment d'obrir-se, però al mínim, vale, que nosaltres li haurem d'acabar d'obrir, ens deixaran anar un líquid. I sobretot guardem aquell líquid. Traguem aquestes cloïsses, els obrim, amb una puntilla l'anem resseguint de tota la seva clova i la fiquem a sobre d'una rejilla. Si tenim una rejilla o si tenim aquella, la clàssica bandeja per anar al forn que té així o foradets o rejilla, doncs ho posem en allà, vale? I els anem posant totes a sobre. Aprofitarem aquesta aigua i ficarem una cua de peix, vale? Recordem la cua de peix, que és aquell gelificant, vale? Que el que volem aquí és que mentre estigui calent, com vagi baixant de temperatura, tingui certa textura, però que encara no se'ns hagi solidificat. I amb un pinzell irem pintant per sobre aquestes cloïsses. Què trobarem aquí? Una manera molt fàcil de menjar-nos aquesta cloïssa, però sobretot tinguent la seva essència, el seu propi líquid, el seu propi sabor, i seria aquestes cloïsses vives al seu propi aroma. Per altra banda, com farem l'amanida? Molt senzilla. Agafarem morro i orella que hàgim trobat ja bullit a les carnisseries que demanem més i tallarem ben fi, ben fi, ben fi, el més fi que siguem capaços de tallar. Vale?
Llesques quasi transparents.
Quasi transparents. Si aconseguíssim tenir un ganivet que talli molt i quasi rotllo cúter, eh? I tallar-lo ben finet, i això ho guardarem, ho ficarem en un bol, hi ficarem una miqueta de sal, una miqueta de pebre, una miqueta d'oli, i ho amanirem. I per altra banda, agafarem l'all tendre i exactament el mateix, vale? El tallarem, agafarem ben bé la part central de l'all tendre, i hem d'aconseguir tallar-lo molt i molt i molt i molt fi. I tindrem un bol amb aigua i gel. Quan agafem aquest all tendre, i quan l'hagin tallat així ben fi, i el fiquem a dintre del bol amb l'aigua i el gel, se'ns rissaran, vale? Ens quedaran fets un munyoc, vale? Doncs aquest munyoc és el que farem servir per ficar de base en el plat. Vale? Irem fent petits munyocs petitets al voltant del plat i a sobre hi ficarem les cloïsses, aquestes cloïsses que hem gelificat. En el centre, aquest morro i l'orella, tot això amb salpebrat amb pebre rosa, vale? Bastant generós, un puntet més d'oli, un puntet més de sal, un puntet més de pebre i tindrem una amanida molt potent de sabor, fixa't bé, un mar i muntanya, eh? una amanideta de tardor, però molt i molt sabrosa.
Amanida de mudar pels dies que vulguem quedar bé.
Correcte.
Encara ho podríem arrodonir amb una tercera proposta.
Mira, aquesta encara és molt més senzilla, vale? Farem un...
Tercera, perdó, segona.
Segona, és
La cloïssa amb xutni de bolets, carbassa i all.
Correcte. Aquí farem, bàsicament, el que ens interessa és fer, per una banda, és un chutney, vale? Resumint molt el que és un chutney, que ve a ser com una espècie de xamfaina oriental espaciada, vale? Li han dit chutney aquí, doncs, perquè agafarem quatre boletets, agafarem una miqueta de carbassa, la carbassa l'escaldarem, la saltejarem amb un puntet de gengibre, generós de pebre, vale? I quan tinguem ben saltejadet, hi ficarem una miqueta de soja, i que ens quedi allò ben caramelitzadet. Un puntet de sucre també li anirà bé. I tindrem aquesta xamfaineta aquí a part guardada. Per altra banda, agafarem les cloïsses, vale? Els obrirem, i per altra banda farem una crema d'all. Una crema d'all tan senzilla com la posarem a bullir amb nata, agafarem grans d'all, els posarem a bullir amb nata, el mateix, salpebrats i tot ben acabat, i quan estiguin els grans ja tous, això ho triturarem ben triturat, i tindrem una cremeta d'all. I tan senzill com el chutney al mig del plat, quatre cloïsses per sobre, una miqueta d'aquesta crema d'all al voltant, que és una cremeta d'all molt suau, i per sobre hi podem tirar una miqueta de porradell, que ens tornarà un toc verd molt agradable.
Ara sí, la tercera recepta, tercera proposta que havíem comentat.
Mira, us plantejaré dos coses molt ràpides, vale? Dos receptes molt ràpides. Una que li vaig veure fer l'altre dia a un amic meu i que vaig trobar una cosa molt fàcil i molt, molt, molt interessant. Estem fent una barbacoa, vale? A casa, i la barbacoa, hòstia, ara fotrà cloïsses aquí a la barbacoa,
se'ns
unirà tot i tal. Agafem paper de plata, vale? Però 4 o 5 fulles de paper de plata.
Gruix de 4 o 5.
Sí, al mig hi tirem les cloïsses, hi tirem una miqueta de vi blanc, una miqueta de llaurer, ho tapem ben tapadet i allò ho fotem a la brasa. Re. Dos minutets, ens quedaran obertes, el papillot, ben gustoses.
Però això se'n diu una papillot, cert? Allò, correcte. Aquest embolcall de paper de plata.
Una papillot a la brasa. Super, 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 super fàcil. I mira quin recurs més pràctic a l'hora de quan estàs fent una barbacoa poder aprofitar i posar-hi unes cloïsses.
Aquell escalfor, no deixar perdre l'escalfor un cop tens la brasa encesa.
Correcte.
Sí, senyor.
Per altra banda, una altra cosa encara més senzilla i molt, 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 molt gustosa. Agafes les cloïsses, els obres, vale? Quan els tens obertes, els atreus. T'ha deixat anar una aigüeta, vale? En aquella aigüeta hi tires... Sí. Ja sé que ara em posaré una mica així, però cada vegada és més fàcil. Si tenim una miqueta de agar-agar, vale? Que és un gelificant, un espesseïdor que ens aguanta la temperatura, doncs li tirem una culleradeta. Si no, tots tenim algun col·lega que té restaurants, i a tots els restaurants
segur,
tenim
agar-agar. Segur que trobeu un doctor, vale? Productes ben a prop que te'n sabrà trobar.
Doncs agafes i aquí, quan tinguis aquest agar-agar amb aquesta aigüeta, i vas tirant oli d'oliva i ho vas muntant com si fessis un pil-pil. Vale? I vas muntant, ho vas muntant, i agafes i... per sobre d'aquestes cloïsses, amb una miqueta de julivert, i si tens una miqueta d'all fregidet per sobre, tindràs unes cloïsses pil-pil fetes al moment, molt xules.
De Mudar, un programa d'aquells per quedar bé avui amb les cloïsses de protagonista. Amb Jordi Jaques, del restaurant El Molí de l'Escala. Jordi, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Són plats que fan venir gana tot el que ens explica en Jordi Jaques avui sobre les cloïsses, i com estem a aquesta hora del matí, doncs segur que més d'un que ens està escoltant és allò que li fa entrar el cuquet, li comença a picar el cuquet de la gana. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. 11:53 minuts, ens anem a escoltar els gossos amb aquesta pluja d'estels.
Ja ho hem llestit, tinc la maleta al cotxe, ja ho he agafat tot, no em vull deixar res. Que ha de sortir bé, va començar tot fa uns anys. Que ha de sortir bé, serà nou per nosaltres. Però hem dit prou, tanco per últim cop la porta, marxo amb la sensació que avui m'ho deixo tot. Guardaré records d'aquell temps, si faré el cor fort, trobaré el moment de mirar enrere. Allò que vam ser, no obriré les mans, fugiré corrent, pujaré al terrat, que vagi caient. Una pluja d'estrelles, jo només en vull una.
és el moment d'aprendre. Deixarem que el temps ens doni l'espai. Ganes de riure, ganes de mirar endavant. Vull notar aquest vent, vull sentir-lo a la cara. I si un dia en un carrer torno a veure i no som estranys, ens serà fàcil entendre que ens vam estimar. Aguantaré el fred que em fa estar despert, buscaré el meu nord per trobar la sort. I un cop a dalt la cresta em prendré aquest viatge inacabat. No obriré les mans, fugiré corrent, pujaré el terrat que vagi caient. Una pluja d'estrelles, jo només en vull una.
És la pluja d'estrelles que ens porten els gossos, 12:57 minuts, i continuem amb la música que ens portarà fins al punt de la una. Ells són Doctor Prats, i amb aquest tema que porta per títol No t'encantis.
Sóc addicte als teus llençols, quan t'amagues el somriure i l'olor que fa el teu coll. Sóc addicte a la bogeria, que ja fa uns anys que déu-n'hi-do. Sóc addicte a les mirades, que em dispares sense por. Uai, ai, ai, oi, 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 oi. Esborda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Esborda la camisa, que arriba la calor. Acaba la cançó. Matinades, a no parar fins que surti el sol. Sóc addicte a veure't sempre ballant aquesta cançó. Sóc addicte a ser com ara, anar fugint de preocupacions. Sóc addicte a fer-ho simple, que amb això ja en tenim prou. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Desborda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Desborda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó. Les hores no ens esperen i aquí mai passa res. No t'encantis, que t'encanta perdre el temps, prendre'm el pèl, que avui tot és més fàcil, mirem-s'ho del revés, com un cavall salvatge que balla sense fre. Les hores no ens esperen.